Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Les Terres de l'Ebre lluiten per recuperar la normalitat un cop ha passat el pitjor de la Dana Alice. A aquesta hora compareixen els responsables de la gestió de l'episodi per explicar-ne les últimes novetats. Jordi Fortià.
Mentrestant, el govern ha aprovat avui el primer paquet d'ajudes per un import inicial de 60 milions d'euros ampliables. També ha anunciat un centre d'emergències permanent a l'Ebre. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Que el govern articularà a través d'aquest acord i els que calguin, desplegarà tots els ajuts, recursos humans i econòmics necessaris perquè aquest patiment es vegi compensat i aquestes pèrdues es vegin compensades i es pugui reprendre la normalitat en la zona el més aviat possible.
El Consell de Ministres inicia els tràmits per incorporar el dret a l'avortament a la Constitució.
L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit fer-ho amb l'objectiu de blindar aquesta opció davant l'amenaça que suposen, al seu parer, els governs de la dreta i la ultradreta. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Damos un paso para esa victoria de las mujeres, para ese reconocimiento de sus derechos frente a la ola reaccionaria que realmente pretende recortarlos. En el Partido Popular ahora mismo hay dos almas, un alma que probablemente se una a esa mayoría necesaria y otro alma que está, yo creo que en una deriva hacia la ultraderecha muy peligrosa.
Els accionistes del Banc Sabadell, que també són clients de l'entitat, rebutgen majoritàriament l'OPA del BBVA.
Segons ha informat el Sabadell, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, només un 2,8% d'aquests clients han venut les accions. Ara bé, aquest col·lectiu només suposa un 30% del total del banc.
Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
Sí, perquè falta saber què en pensen els petits accionistes que no tenen les accions domiciliades al banc i també el parer dels institucionals, els que tenen més capital. Fins ara en aquest àmbit se sap que David Martínez, amb prop d'un 4% d'accions, va dir que anava a l'OPA, mentre que Zurich o el Jefferies Investments han dit que no venien.
En cultura, els Premis Planeta assoleixen una participació rècord en la seva 74a edició. Més de 1.300 novel·les, 150 provinents de Catalunya, han optat al guardó més ben pagat de les lletres espanyoles, amb 1 milió d'euros.
Aquest migdia s'han anunciat els 10 textos finalistes i el guanyador es coneixerà demà a una gala al Museu Nacional de Catalunya. El president del Grup Planeta destaca el nivell de les obres és alt.
Se presentan muchos escritores jóvenes y debo decir que los colectivos de lectores, de grupos de lectores que hacen la primera criba y que por tanto eligen, que son personas colaboradoras de la editorial, pues también manifiestan siempre que hay una mayor calidad en las obras.
I en esports, Jordi Cervantes, jornada europea de bàsquet en joc.
El Barça obre des d'aquesta hora la quarta jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes s'enfronten al Maccabi de Tel Aviv, que juga com a local a Belgrat. Els de Joan Peñarroya busquen el tercer triomf seguit a Europa. Des de 6:45 la penya juga a Hongria contra un altre equip israelià, l'Apoel Holon. Els verdinegres volen seguir invictes en aquest inici de curs. A més, en handbol, el balonmano granoller s'estrena a la Lliga Europea amb el primer partit de la fase de grups contra l'Aarhus danès a partir de 8:45 del vespre.
Notícies en xarxa, edició vespre. Iniciem serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectació temporal. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs així és, de moment, a causa de les inundacions a Terres de l'Ebre es mantenen encara tallades la C12 i la TV-3443, amb dues entre Amposta i Tortosa. A banda d'aquestes incidències encara derivades dels últims aiguats, hem de dir que pel que fa al volum de trànsit, a la mobilitat, a la circulació ja va més còmoda, més fluida, a la xarxa viària. Ens queden, d'una banda, sobretot aturades a la Nacional 2 a Martorell, sentit Abrera, a causa d'un accident que hi ha hagut fa una estona aquesta tarda. I per volum de trànsit, tant la ronda de dalt, el tram entre Pedralbes i Sant Gervasi, fins a ben bé Vallcarca, va molt ple, en sentit Besòs, i també l'entrada per la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Les Terres de l'Ebre lluiten per recuperar la normalitat un cop ha passat el pitjor de la Dana Alice. A aquesta hora compareixen els responsables de la gestió de l'episodi per explicar-ne les últimes novetats. De seguida ja anirem cap allà. Mentrestant, el govern ha aprovat avui el primer paquet d'ajudes per un import inicial de 60 milions d'euros ampliables. També ha anunciat un centre d'emergències permanent a l'Ebre.
De moment, avui, 75 voluntaris de protecció civil se sumen a les tasques de neteja i recuperació mentre els bombers concentren els esforços en els danys estructurals i les vies tallades, especialment la C-12, que ha quedat molt malmesa entre Amposta i Tortosa. També es manté el tall ferroviari a la R-16 i al corredor mediterrani. A banda, s'han detectat edificis amb danys estructurals greus. De moment, es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a 4 comarques: el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, on continuen suspeses les classes i l'activitat mèdica en urgent per segon dia consecutiu.
Però en qualsevol cas anem a saber l'última hora d'aquest episodi. Ara mateix compareix el cap d'intervenció dels bombers al centre de comandament a Tortosa i seguint aquesta compareixença hi ha el nostre company de Ràdio Tortosa, David Benito. David, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, ara estem en condicions d'escoltar aquesta compareixença en directe que està fent el David Corbella, que és el cap d'inspectors d'operacions dels bombers.
Coordinant també tots els equips de voluntaris de protecció civil i també amb els ADFs, que són amb els que conformem aquests grups, amb el que faci falta. El que faci falta de neteja de carrers, d'ajuda i de tot el que es pugui aportar, doncs, per un retorn a la màxima normalitat possible, al màxim de ràpid possible. Llavors, també hem tingut situacions concretes de masies que han quedat aïllades, estem treballant en elles, sobretot a Freginals tenim localitzades, doncs, dues masies d'aquí un trencament, doncs, de la via d'accés, i estem treballant, doncs, per la normalització d'aquestes vies perquè no estiguin aïllades, i també anem treballant amb aquesta maquinària, amb aquest voluntariat, doncs, a bon ritme per aconseguir veure si de cara a demà, doncs, això ho podem realitzar. De cara al tema de patologies estructurals, hem finalitzat ja tota l'anàlisi de totes les estructures que han estat afectades, i el que hem fet al llarg del dia d'avui és parlar amb els alcaldes, ens hem reunit amb ells i amb els tècnics municipals per fer-los un traspàs de la situació, un traspàs per explicar-los, doncs, quina és la patologia observada, aquestes patologies importants que impedeixen, doncs, que la gent, doncs, pugui entrar en... són quatre cases que són a Godall i després un pont que també ha quedat, doncs, molt afectat a la Nacional. Llavors, finalment, nosaltres a nivell de dispositiu, durant la nit sí que el baixarem una mica perquè són tasques ja de recuperació de normalitat en què durant la nit nosaltres baixarem el ritme, no hi ha emergència oberta, i llavors ja durant demà al matí primera hora tornarem a estar aquí amb tot el dispositiu ple, mantenint el nivell de comandament que tenim ara, que és un nivell 6,4, i per seguir, doncs, amb totes les tasques i a veure si podem acabar de resoldre, doncs, en aquests jocs que ens faltaven, encara queden una mica pendents, que són la Ràpita i el Com.
Doncs ja ho han sentit, eren les paraules de valoració del cap d'intervenció dels bombers al centre de comandament des de Tortosa, on també hi teníem el nostre company David Benito. Gràcies, David. En tot cas, anem a veure si ja podem donar per acabat l'episodi més greu del temporal. Luismi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, per sort, sí. Com a mínim, a les Terres de l'Ebre sí que s'està produint encara a hores d'ara algun xàfec. Els hem anat tenint al llarg d'aquesta tarda, però no tenen res a veure amb aquest aspecte torrencial i estàtic dels últims dies. Si hi ha d'altres comarques que aquesta tarda han anat tenint algun xàfec destacable, també s'han mogut poc i, per tant, han deixat força litres per metre quadrat, cas dels que han caigut a l'Alcamp, dels que han caigut a l'Anoia, dels que han caigut a l'Alt Penedès. En aquests moments, la màxima activitat es mou al voltant del Camp de Tarragona. Atenció a les immediates 2-3 hores, el Baix Penedès, l'Alcamp, el Baix Camp, el Tarragonès, la Conca de Barberà, aquí les tempestes més intenses, i també cap a la comarca de la Noguera, però d'una forma local. També està plovent a la resta de l'àmbit metropolità, per exemple, una pluja ja més d'anar fent, i en canvi a Girona el cel s'ha anat obrint, també a l'Alt Pirineu. Situació ja més tranquil·la que continuarà demà, tot i que no hem de baixar la guàrdia en dos aspectes. Un, al matí tindrem molta boira a l'interior del país i a les valls de Girona, i durant la tarda del dimecres, nous ruixats que acabaran espetegant amb més força al voltant de la Garrotxa i el Ripollès, també cap al massís del Port, a l'interior de l'Ebre, però no amb el caràcter dels últims dies.
Doncs moltíssimes gràcies, Lluís Mi, esperem que sigui així. També ho dèiem ara en portada, el govern ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per pal·liar els danys i vehicular el finançament necessari per la recuperació.
Això inclou la posada en marxa d'ajuts, subvencions i préstecs per un import inicial de 60 milions d'euros ampliables, així com altres actuacions en matèria de contractació pública i gestió d'emergències, com la instal·lació d'un centre d'emergències permanent a l'Ebre.
Mont Carvajal.
10 milions d'euros seran perquè els ajuntaments reparin edificis o infraestructures municipals i els altres 50 milions són per a empreses que podran tornar els préstecs en un termini de 10 anys i els serviran, per exemple, per avançar les indemnitzacions que acabaran pagant les asseguradores. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que es dedicaran tots els diners que calguin.
Que el govern articularà a través d'aquest acord i els que calguin desplegarà tots els ajuts, recursos humans i econòmics necessaris perquè aquest patiment es vegi compensat i aquestes pèrdues es vegin compensades i es pugui reprendre la normalitat en la zona el més aviat possible.
Es muntarà un petit centre d'emergències permanent a les Terres de l'Ebre que farà primeres atencions ràpides, però no se sap quan estarà actiu ni quantes persones hi treballaran. D'altra banda, el govern no descarta expropiar o comprar terrenys, fer moure càmpings o enderrocar edificis situats en zones que s'inunden sovint. Ho farà quan estudia el mapa de zones inundables encarregat ja fa un any.
Gràcies, Mont. I aquesta tarda el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha traslladat fins les Terres de l'Ebre també per conèixer de primera mà els danys que el temporal ha deixat en diverses poblacions. Està previst que comparegui a partir de les 8 del vespre.
Danys com els que el temporal ha provocat a les finques agrícoles del Montsià i del Baix Ebre. Moltes explotacions han perdut bona part de la seva producció d'olivera i cítrics, amb camps on la collita es dona pràcticament per perduda.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Les precipitacions acumulades ja durant tres caps de setmana han agreujat la situació dels camps i les darreres inundacions i han estat la gota que han fet més el got. En algunes finques d'oliveres, les pluges i la pedra han arribat amb el metre a la meitat de la producció. L'excés d'humitat també ha perjudicat especialment els cítrics, més sensibles a les condicions meteorològiques adverses. Rafael Bedriell és pagès afiliat a Unió de Pagesos.
De fet, encara hi ha moltes finques que no s'hi ha pogut accedir. Allí on hi havia un camí, al millor avui tens un barranc, per tant no es pot accedir. Però el que sí que tenim bastant clar és que des del camp anar fins a Santa Bàrbara, jo crec que no hi ha cap finca que no estigui en més o menor volum danyada. Per tant, hi ha molt mal a la comarca del Montsià.
Unió de Pagesos preveu reunir-se esta setmana amb agricultors per avaluar els danys i treballar en possibles línies d'ajut. El sindicat vol que s'activen mecanismes de suport similars als aplicats durant la sequera. Els desperfectes no només afecten les collites, sinó també les infraestructures agràries. Molts camins rurals han quedat intransitables, dificultant l'accés a les finques i la valoració dels danys reals.
Doncs al marge de les afectacions, un cop passat el pitjor del temporal, és també moment de donar explicacions. Ho farà el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament de Catalunya, a petició pròpia per explicar la gestió d'aquests aiguats.
La compareixença serà a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. L'anunci arriba després que Junts ja hagi demanat que tant Parlon com la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'expliquin al Parlament. També demanen que ho faci la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, i el director de la Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, el Consell de Ministres ha iniciat els tràmits per incorporar el dret a l'avortament a la Constitució. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit fer-ho amb l'objectiu de blindar aquesta opció davant l'amenaça que suposen, al seu parer, els governs de la dreta i l'ultradreta que han decidit limitar l'aplicació de la llei per motius ideològics. Jordi Casino.
Per fer possible el tràmit, el govern espanyol ha decidit encarregar al Consell d'Estat un dictamen que ha de servir de base per a un procés que preveu incloure un nou apartat a l'article 43 de la Carta Magna amb un text que ha estat acordat entre el PSOE i Sumar i on es garanteix el dret de les dones a la involuntària de l'embaràs. Es deixa clar que la llei regularà el seu exercici i que aquest serà garantit pels poders públics. Per ser aprovada la reforma, però, caldrà en principi el suport de 3/5 parts dels diputats del Congrés i del Senat i, per tant, l'aval del PP. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Hemos un paso para esa victoria de las mujeres, para ese reconocimiento de sus derechos, para ese blindaje constitucional frente a la ola reaccionaria que realmente pretende recortarlos, y lo estamos viendo. En el Partido Popular ahora mismo hay dos almas, un alma que probablemente se una a esa mayoría necesaria y otro alma que está, yo creo que en una deriva hacia la ultraderecha muy peligrosa.
Un Consell de Ministres que també ha aprovat fer un requeriment a la Comunitat de Madrid per la seva negativa a crear el registre de persones personal sanitari objector del dret a l'avortament, contràriament al que estipula la llei.
Doncs parlant del PP, un sistema de visat per punts, limitar el permís de residència per arrelament, deportar al màxim de menors estrangers no acompanyats o endurir els requisits per aconseguir la nacionalitat espanyola.
Aquestes són algunes de les propostes del Pla d'Immigració del Partit Popular que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha desgranat aquest matí des de Barcelona.
Carina Bebé.
Davant d'un model que titlla de fracassat, Alberto Núñez Feijóo defensa que el PP esdevé la tercera via pel que fa a les polítiques migratòries, entre que considera el bonisme de Soy Sumar i el fanatisme de Vox. El pla de 10 principis que ha desgranat el líder popular condiciona el permís de residència a no delinquir i l'obtenció de l'ingrés mínim vital a la recerca de feina. Preveu la creació d'un visat per punts i que la deportació de menors estrangers no acompanyats sigui la norma. A més, també vol centralitzar les competències en immigració de 5 ministeris a un, al objectiu, diu Feijóo, de posar ordre d'una vegada davant d'un govern espanyol que ha perdut, diu, el control en immigració.
Se trata, pues, de propiciar una inmigración ordenada, legal y humana. Insisto, una inmigración ordenada, legal y humana. Se trata de garantizar mano dura con las mafias y con la delincuencia. Y mano tendida a quien venga a prosperar y hacer prosperar nuestro país.
El pla també preveu reforçar amb més policies territoris com Ceuta, Melilla, les Canàries i les Balears, com també reformar el Codi Penal i la Llei d'Estrangeria per lluitar contra les màfies.
La reacció del govern espanyol no s'ha fet esperar i ja ha criticat la proposta del PP. Pilar Alegría n'és la portaveu.
Ya está bien de señalar y de criminalizar y de generar esa imagen tan injusta sobre esas personas que vienen a nuestro país a labrarse un mejor futuro para ellos y para sus familias y que además están permitiendo que España avance y que España mejore.
Titular també de la jornada, els accionistes del Banc Sabadell, que també són clients de l'entitat, rebutgen majoritàriament l'OPA del BBVA.
Segons ha informat el Sabadell a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, només un 2,8% d'aquests clients ha venut les accions. Ara bé, aquest col·lectiu només suposa un 30% del total del banc.
Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
Sí, perquè falta saber què en pensen els petits accionistes que no tenen les accions domiciliades al banc i també el parer dels institucionals, els que tenen més capital. Fins ara en aquest àmbit se sap que David Martínez, amb prop d'un 4% d'accions, va dir que anava a l'OPA, mentre que Zurich o el Jebris Investments han dit que no venien. En qualsevol cas, la informació que permetrà fer la fotografia final de l'OPA no es coneixerà fins divendres. Si el BBVA aconsegueix més de la meitat de les accions, s'haurà endut l'aigua al seu molí, mentre que si els suports es queden entre el 30 i el 50%, es podria encetar una nova temporada del serial amb una segona OPA, una operació en què el preu el decidirà la Comissió Nacional del Mercat de Valors i on les accions s'hauran de pagar en efectiu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Un estudi liderat per l'Institut Germans Trias i Pujol ha identificat un mecanisme vascular clau en la Covid persistent, especialment rellevant en dones. Ràdio Ciutat de Badalona.
La proteïna BECFA la tenim tots en el nostre cos. Està relacionada amb la formació de vasos sanguinis i la funció vascular. Però en el cas de les persones malaltes de Covid persistent, s'ha trobat que els seus valors estan significativament sobreexpressades. Ho explica Xavier Ferrer, estudiant postdoctoral a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol de Badalona.
I hem vist que el nivell d'aquesta proteïna és més alt amb la gent de Covid persistent que amb els controls. I especialment és més alt en dones després de la menopausa. Degut a la menopausa, els nivells d'estrògens baixen una mica. Això està associat a la salut vascular, creiem que això pot ser una de les raons per les quals les dones amb menopausa especialment poden tenir més Covid persistent.
Els investigadors han analitzat 171 mostres de sang procedents del GICAT, un banc de voluntaris als quals se'ls fa revisions anuals per examinar com evoluciona el seu historial mèdic al llarg de la seva vida. Ara obren la porta a ampliar la mostra a més població d'altres regions i estudiar l'evolució durant més temps per confirmar les conclusions de l'estudi.
I en la plana més social, l'edatisme és una forma de discriminació estructural que afecta especialment a les persones grans, una problemàtica que sovint està invisibilitzada i que es vol treure la llum amb el primer congrés d'edatisme que celebra la Diputació de Barcelona. Judit Vallès.
La Diputació de Barcelona vol posar a l'agenda política i social la lluita contra l'edatisme, així ho ha explicat a l'acte inaugural del Congrés. Amb el lema cap a uns municipis no edatistes, és la primera proposta d'aquestes característiques que es fa a l'Estat, que té un objectiu doble: reflexionar i visibilitzar l'edatisme i proposar estratègies i eines institucionals i socials per fer front a aquesta forma de discriminació. La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ho ha explicat durant la inauguració.
Des de la Diputació de Barcelona, el que hem impulsat és, arrel d'aquest primer Congrés, un espai de reflexió
reflexió, un espai de debat, un espai per poder compartir doncs, amb diferents perspectives i diferents mirades què està passant i sobretot quines són els projectes, les iniciatives que podem impulsar per contrarrestar, com deia abans, aquesta discriminació.
Una iniciativa que a més va de la mà de la línia de finançament d'1,5 milions d'euros que ha tret la Diputació de Barcelona per impulsar polítiques i projectes municipals en contra de l'edatisme.
En cultura, els Premis Planeta assoleixen una participació rècord en la seva 74a edició.
Més de 1.300 novel·les, 150 provenients de Catalunya, han optat al guardó més ben pagat de les lletres espanyoles, amb 1 milió d'euros.
Aquest migdia s'han anunciat els 10 textos finalistes i el guanyador es coneixerà demà en una gala al Museu Nacional de Catalunya. David Navarro.
De les 1.320 novel·les presentades, més de la meitat, 687, procedeixen d'Espanya. D'aquestes, 126 de Barcelona, 50 de Girona, 6 de Lleida i 8 de Tarragona. Quant a les 10 finalistes, les temàtiques són molt variades, de la distopia de ciència-ficció al thriller, passant per la fantasia i la novel·la romàntica. El president del grup Planeta, José Creueras, ha destacat que, tot i el gran nombre d'originals, el nivell dels textos és alt.
Se presentan muchos escritores jóvenes y debo decir que los colectivos de lectores, de grupos de lectores que hacen la primera criba y que por tanto eligen, que son personas colaboradoras de la editorial, pues también manifiestan siempre que hay una mayor calidad en las obras.
Tot això en una roda de premsa que s'ha celebrat en l'Auditori del Palau de la Música. El nom del guanyador el coneixerem aquest dimecres durant un sopar que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
I a l'equador del Festival de Cinema de Sitges continua l'allau de projeccions simultànies sense descans.
A aquesta hora, a l'Auditori Malià, s'hi fa el pas oficial de Si Pudiera te daria una patada, una nova mirada a la maternitat, que és un dels títols destacats de la secció oficial a competició.
Ens ho explica el nostre enviat especial al festival, Didac Alcántara. Didac, bona tarda.
Bona tarda. La Linda està desbordada per la cura a la seva filla, que pateix una malaltia estranya, i per l'absència total del pare. L'actriu australiana Rose Byrne és aquesta dona en crisi emocional i existencial per la qual va obtenir el Premi d'Interpretació Protagonista al Festival de Berlín. I hi ha, fins i tot, qui ja la posa a la llista dels nominables als Òscar.
Si m'ho passeu.
I la candidata de Corea del Sud a l'estatueta de Hollywood és No Other Choice, que es projectarà aquest vespre. L'últim film del cineasta Park Chan-wook presenta una sàtira obscura a través d'un home que se les empesca totes per superar la pèrdua de feina i mantenir l'estatus familiar. Opta als premis del palmarès oficial.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali, pel que fa al bàsquet. Avui és dia de cites europees per als equips catalans. A l'Eurolliga masculina, el Barça s'enfronta des de les 7 al Maccabi de Tel Aviv, que juga com a local a Belgrat. Els blaugranes buscaran el tercer triomf consecutiu. Acaba de començar el segon quart i el Barça domina per 13 punts de diferència. Maccabi 18, Barça 31. A la Champions és el torn per a la penya, que juga també davant l'equip israelià, l'Apoel Holon, en aquest cas a Hongria. El partit ha començat a 6:45 de la tarda i al descans els verdinegres dominen per 7 punts de diferència, 33-40. Els verdinegres busquen ampliar l'inici immaculat de la temporada amb 3 victòries en 3 partits entre Lliga i Champions. I també en handbol, el Freikin Balomano Granollers inicia aquest vespre a partir de 9:45 el camí a la Lliga Europea de l'EHF, la segona competició continental. Els ballesans reben l'Arhus danès en la primera jornada de la fase de grups. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Un equip danès conegut pels ballesans, ja que durant la competició europea del 2023 els blanquiblaus van eliminar-los del torneig. Escoltem a Antonio Rama, entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
Moltíssima capacitat de llançament,
Exactament.
Jugadors també que quan van a l'1 contra 1 van com autèntics animals. Defensa bastant activa i ben amunt, amb jugadors molt grans. I penso que tota la preparació que hem fet contra el Barça, molta part d'aquesta preparació ens podrà servir. Amb la qual cosa, doncs, mira, també l'únic problema que tindrem és la recuperació, que d'aquí menys de 48 hores ja estarem jugant. I això realment és un hàndicap important.
Així doncs, el repte d'aquesta nit és majúscul. Ja no només pel gran rival que tindran al davant els granollerins, sinó pel cansament tan físic com mental que acumulen els vallesans.
Per cert, que aquest migdia s'ha sortejat la primera eliminatòria de la Copa del Rei d'handbol. El Barça B rebrà el Villa d'Aranda en una ronda que es disputa a partit únic, fixada per al dimecres 5 de novembre. L'Espanyol ha fet aquest migdia la presentació d'Alan Peix com a nou accionista majoritari i president de l'entitat, després de l'acord assolit la setmana passada per Alc Capital, l'empresa de Peix, que adquiria el paquet principal de participacions de Rastar Group, que fins ara ostentava la majoria accionarial. Peix ha apelat a una mentalitat guanyadora sense fixar objectius esportius.
Podemos introducir a la gente del mundo de qué hay aquí y por qué ellos tienen que tener un orgullo también de visitar o un desire, si solo. Para crecer así es diferente mentalidad de solo, mira, vamos a gastar mucho dinero para crecer porque hemos ganado el Champions o algo así. Es que crecer es la mentalidad.
I per tancar en futbol, avui es tanquen els partits també internacionals. El Barça ha anunciat que Robert Lewandowski ha tornat lesionat del seu pas per la selecció polonesa, amb un trencament muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra que el tindrà de baixa durant les properes setmanes. I en clau encara Barça, el club ha arribat a un acord per a la renovació del contracte de Frenkie de Jong, de la qual donarà més detalls en una roda de premsa aquest dimecres al migdia.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Les Terres de l'Ebre lluiten per recuperar la normalitat un cop ha passat el pitjor de la Dana Alice. A aquesta hora han compareixent els responsables de la gestió de l'episodi per explicar-ne les últimes novetats. Jordi Fortià.
Mentrestant, el govern ha aprovat avui el primer paquet d'ajudes per un import inicial de 60 milions d'euros ampliables. També ha anunciat un centre d'emergències permanent a l'Ebre. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Que el govern articularà a través d'aquest acord i els que calguin, desplegarà tots els ajuts, recursos humans i econòmics necessaris perquè aquest patiment es vegi compensat i aquestes pèrdues es vegin compensades i es pugui reprendre la normalitat en la zona el més aviat possible.
El Consell de Ministres inicia els tràmits per incorporar el dret a l'avortament a la Constitució.
L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit fer-ho amb l'objectiu de blindar aquesta opció davant l'amenaça que suposen, al seu parer, els governs de la dreta i l'ultradreta. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Damos un paso para esa victoria de las mujeres, para ese reconocimiento de sus derechos frente a la ola reaccionaria que realmente pretende recortarlos. En el Partido Popular ahora mismo hay dos almas, un alma que probablemente se una a esa mayoría necesaria y otro alma que está, yo creo que en una deriva hacia la ultraderecha muy peligrosa.
Els accionistes del Banc Sabadell, que també són clients de l'entitat, rebutgen majoritàriament l'OPA del BBVA.
Segons ha informat el Sabadell a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, només un 2,8% d'aquests clients ha venut les accions. Ara bé, aquest col·lectiu només suposa el 30% del total del banc.
Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
Sí, perquè falta saber què en pensen els petits accionistes que no tenen les accions domiciliades al banc i també el parer dels institucionals, els que tenen més capital. Fins ara en aquest àmbit se sap que David Martínez, amb prop d'un 4% d'accions, va dir que anava a l'OPA, mentre que Zurich o el Jefferies Investments han dit que no venien.
En cultura, els Premis Planeta assoleixen una participació rècord en la seva 74a edició. Més de 1.300 novel·les, 150 provinents de Catalunya, han optat al guardó més ben pagat de les lletres espanyoles, amb 1 milió d'euros.
Aquest migdia s'han anunciat els 10 textos finalistes i el guanyador es coneixerà demà en una gala al Museu Nacional de Catalunya. El president del grup Planeta, José Cragueras, destaca el nivell de les obres és alt.
Se presentan muchos escritores jóvenes y debo decir que los colectivos de lectores, de grupos de lectores que hacen la primera criba y que por tanto eligen, que son personas colaboradoras de la editorial, pues también manifiestan siempre que hay una mayor calidad en las obras.
I en esport, Jordi Cervantes, jornada europea de bàsquet en joc.
El Barça obre des de les 7 la quarta jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes s'enfronten al Maccabi de Tel Aviv, que juga com a local a Belgrat. Els de Joan Peñarroya busquen el tercer triomf seguit a Europa. Des de 6:45, la penya juga a Hongria contra un altre equip israelià, l'Apoel Holon. Els verdinegres volen seguir invictes en aquest inici de curs. A més, en handbol, el balonmano granollers s'estrena a la Lliga Europea amb el primer partit de la fase de grups contra l'Arhus danès a partir de 8:45 del vespre.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació que en general va millorant ja ràpidament la viària, amb poques complicacions, per no dir molt poques. Ara mateix, sobretot, on trobarem aturades és a la ronda de dalt de Barcelona, entre Sant Gervasi i Vallcarca. En aquest tram i en sentit Besòs, puntualment a la litoral, a l'altura de Sant Adrià, en aquesta mateixa direcció. Això sí, recordem, de moment encara es mantenen tallades per les inundacions a Terres de l'Ebre, la C12 i també la TV-34A43, les dues entre Amposta i Tortosa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Les Terres de l'Ebre lluiten per recuperar la normalitat un cop ha passat el pitjor de la Dana Alice. Aquesta tarda han comparegut els responsables de la gestió de l'episodi per explicar com estan funcionant els treballs de recuperació. Mentrestant, el govern ha aprovat avui també el primer paquet d'ajudes per un import inicial de 60 milions d'euros ampliables i també ha anunciat un centre d'emergències permanent a l'Ebre.
De moment, avui un centenar de voluntaris de protecció civil s'han sumat a les tasques de neteja i recuperació mentre els bombers concentren els esforços en els danys estructurals i les vies tallades, especialment la C12, que ha quedat molt malmesa entre Amposta i Tortosa. A banda, s'han detectat edificis amb danys estructurals greus. De moment, es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a 4 comarques, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, on continuen suspeses les classes i l'activitat mèdica en urgent per segon dia consecutiu.
Però anem a saber l'última hora d'aquest episodi i de la feina dels bombers. Aquesta tarda ha comparegut el cap d'intervenció dels bombers al centre de comandament i seguint aquesta compareixença hi havia el nostre company de Ràdio Tortosa, David Benito. David, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, fa pocs minuts ha acabat aquesta compareixença. Per actualitzar una mica de dades, els bombers han estat 4 cases en estat molt greu a Godà i també un pont a la Ràpita. Aquesta tarda el que han fet han estat treballs de neteja de carrers i per permetre també l'accessibilitat a les vies. Hi ha zones molt afectades, ara els esforços es centren a la Ràpita. Escoltem a Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers.
Hi ha zones que hem avançat més, hi ha zones que encara queden pendents. Tenim les zones de Godall, Santa Bàrbara i Freginals, que les tasques han avançat amb molt bon ritme i realment en aquests llocs de cara a demà ja disminuiríem una mica els recursos perquè està en bona, ja en millor situació. I després al Canà i a la Ràpita és on ens queda ja encara feina, encara mantindrem molts recursos de cara a demà i ens estem coordinant també amb Protecció Civil.
Els treballs demà també se centraran en concret en dos masos aïllats que estan a Freginals i que ara mateix doncs, no tenen una accessibilitat i treballaran amb aquestes coses i també amb l'altra millora de la via, sobretot centrats també esforços amb la C12, que és una de les carreteres que encara ara està afectada. Mentrestant, a la plana política, el conseller Òscar Ordeig està visitant ara mateix les zones afectades i demà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, serà la que reunirà amb els alcaldes de les zones afectades.
Moltíssimes gràcies, David. Aquesta és l'última hora pel que fa a la feina dels bombers. Anem a veure, però, si ja podem donar per acabat l'episodi més greu del temporal. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs el més important i la pluja més torrencial sí que la podem abandonar, per sort, sobretot justament a les Terres de l'Ebre, que és on menys ja hi ha plogut les últimes hores. Però, déu-n'hi-do, encara alguna de les tempestes que han anat descarregant aquesta tarda. Tenim registres de més de 50 litres per metre quadrat caiguts en poca estona en alguns indrets de l'Alt Camp, de la comarca de l'Alt Penedès. Per exemple, a la Selva del Camp, 57 litres per metre quadrat. A Vila-rodona, 47. 63 litres per metre quadrat han caigut a Vilobí del Penedès, 59 a Sant Llorenç d'Hortons, també al Bages, déu-n'hi-do, 27 litres a Balsareny, al Vallès Occidental i Oriental, 27 litres a Lliçà de Vall, o 27 litres també, per exemple, a Sabadell. Encara aquestes tempestes que les immediates 2-3 hores descarregaran al Camp de Tarragona, de fet ho fan a hores d'ara, entre Valls, Reus i Tarragona Capital. També les tempestes més fortes a cavall de la Serra del Montsec i la Conca de Tremp, així com l'Urgellet, per tant, a prop de la Seu, per exemple, i la pluja que encara continua caient a gran part de les comarques de Barcelona, en aquest cas ja és una pluja més minsa, especialment del Llobregat cap al sud. Quedarà una nit més tranquil·la, però amb molta boira, compte, perquè es formaran a les comarques interiors i despertarem, per tant, amb mala visibilitat el dimecres. Durant la tarda, la del dimecres, tornarà a caure algun xàfec, però ja serà més local que els d'avui. I sobretot cauran dues zones. Per una banda, la serralada transversal, per tant, Osona, el Ripollès i la Garrotxa, i per una sis del port. Per tant, compte perquè demà a la tarda sí que hi haurà possibilitat d'algun xàfec intens a les muntanyes de l'Ebre, però no pas tan a prop del delta.
Moltíssimes gràcies, Lluís Mi. També ho dèiem ara en portada. El govern ja ha aprovat el primer paquet de mesures urgents per pal·liar els danys i vehicular el finançament necessari per la recuperació.
Això inclou la posada en marxa d'ajuts, subvencions i préstecs per un import inicial de 60 milions d'euros ampliables, així com altres actuacions en matèria de contractació pública i gestió d'emergències, com la instal·lació d'un centre d'emergències permanent a l'Ebre.
Mont Carvajal.
10 milions d'euros seran perquè els ajuntaments reparin edificis o infraestructures municipals i els altres 50 milions són per a empreses que podran tornar els préstecs en un termini de 10 anys i els serviran, per exemple, per avançar les indemnitzacions que acabaran pagant les asseguradores. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que es dedicaran tots els diners que calguin.
Que el govern articularà a través d'aquest acord i els que calguin, desplegarà tots els ajuts, recursos humans i econòmics necessaris perquè aquest patiment es vegi compensat i aquestes pèrdues es vegin compensades i es pugui reprendre la normalitat en la zona el més aviat possible.
Es muntarà un petit centre d'emergències permanent a les Terres de l'Ebre que farà primeres atencions ràpides, però no se sap quan estarà actiu ni quantes persones hi treballaran. D'altra banda, el govern no descarta expropiar o comprar terrenys, fer moure càmpings o enderrocar edificis situats en zones que s'inunden sovint. Ho farà quan estudia el mapa de zones inundables encarregat ja fa un any.
Gràcies, Mont. I aquesta tarda el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha traslladat, com ens comentava el nostre company David Benito, fins les Terres de l'Ebre per conèixer de primera mà els danys que el temporal ha deixat en diverses poblacions. Està previst que comparegui a partir de les 8 del vespre.
Danys com els que el temporal ha provocat a les finques agrícoles del Montsià i del Baix Ebre. Moltes explotacions han perdut bona part de la seva producció d'olivera i cítrics, amb camps on la collita es dona pràcticament per perduda.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Les precipitacions acumulades ja durant tres caps de setmana han agreujat la situació dels camps i les darreres inundacions i han estat la gota que han fet més el got. En algunes finques d'oliveres, les pluges i la pedra han arribat amb el metre a la meitat de la producció. L'excés d'humitat també ha perjudicat especialment els cítrics, més sensibles a les condicions meteorològiques adverses. Rafael Bedriell és pagès afiliat a Unió de Pagesos.
De fet, encara hi ha moltes finques que no s'hi ha pogut accedir. Allí on hi havia un camí, al millor avui tens un barranc, per tant no es pot accedir. Però el que sí que tenim bastant clar és que des del camp anar fins a Santa Bàrbara, jo crec que no hi ha cap finca que no estigui en més o menor volum danyada. Per tant, hi ha molt mal a la comarca del Montsià.
Unió de Pagesos preveu reunir-se esta setmana amb agricultors per avaluar els danys i treballar en possibles línies d'ajut. El sindicat vol que s'activen mecanismes de suport similars als aplicats durant la sequera. Els desperfectes no només afecten les collites, sinó també les infraestructures agràries. Molts camins rurals han quedat intransitables, dificultant l'accés a les finques i la valoració dels danys reals.
Precisament entre les infraestructures i edificis que han quedat greument afectats pels danys dels aiguats de diumenge i que han continuat aquest dilluns, hi ha l'antic pont de la carretera nacional 340A en un tram urbà de la Ràpita que actualment uneix el centre de la població amb el barri dels Saquesos i que de fet és la principal sortida nord del municipi. Els últims informes confirmen que el pont està en molt mal estat. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Efectivament, ahir el van revisar els bombers i avui també un equip tècnic especialitzat de Forestal Catalana que ha avançat que possiblement este pont quedarà inutilitzable. Ho explica la tinent d'alcalde, Elena Queralt.
Han anat a fer una primera revisió del pont i, bueno, mos han dit que malauradament veuen que este pont no tindrà arreglo, que els danys són massa importants. Demà esperem un enginyer de camins també perquè mos doni una segona opinió, però ja les notícies no són bones donades pels forestals, la unitat de maquinària pesada, no tenim bones notícies en quant al pont.
La Ràpita avui presenta una activitat frenètica, ja acompanyada pel sol, perquè 300 voluntaris s'han inscrit per col·laborar en les tasques de neteja de la zona zero particular, que és el barri del Chicago i l'Horta Vella. També és dia de visitar camins per veure'n l'afectació i seguir arranjant barques i pantalans del port malmesos pel temporal.
I des del Consell Comarcal del Montsià, el seu president, Sergi Guimarà, ha destacat a la xarxa el caràcter insòlid de les pluges torrencials i apunta que les feines de recuperació no seran fàcils.
Estem parlant de 280 litres a Mas de Barberans i crec que ha passat de 400 a Friginals. Això són disbarats. O sigui, quan comencem a veure pluges fortes, comencem a comptar-les a partir de 50 litres i ara estem parlant de 300 i 400 litres. Però sí, ho hem de fer a 60 anys i esperem que tardem molts anys més a tornar-les a veure, perquè últimament en poc temps m'han caigut, no res, en 3 setmanes han caigut més de 600 litres per metro quadrat a segons poble.
Un un cop passat el pitjor, és moment de donar explicacions. Ho farà el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament de Catalunya a petició pròpia per explicar la gestió d'aquests aiguats.
La compareixença serà a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. L'anunci arriba després que Junts ja hagi demanat que tant Parlon com la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'expliquin al Parlament. També demanen que ho faci la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el Consell de Ministres ha iniciat els tràmits per incorporar el dret a l'avortament a la Constitució. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit fer-ho amb l'objectiu de blindar aquesta opció davant l'amenaça que suposen, al seu parer, els governs de la dreta i l'ultradreta, que han decidit limitar l'aplicació de la llei per motius ideològics. Jordi Casino.
Per fer possible el tràmit, el govern espanyol ha decidit encarregar al Consell d'Estat un dictamen que ha de servir de base per a un procés que preveu incloure un nou apartat a l'article 43 de la Carta Magna amb un text que ha estat acordat entre el PSOE i Sumar i on es garanteix el dret de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs. Es deixa clar que la llei regularà el seu exercici i que aquest serà garantit pels poders públics. Per ser aprovada la reforma, però, caldrà en principi el suport de 3/5 parts dels diputats del Congrés i del Senat i, per tant, l'aval del PP. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Paso para esa victoria de las mujeres, para ese reconocimiento de sus derechos, para ese blindaje constitucional frente a la ola reaccionaria que realmente pretende recortarlos, y lo estamos viendo. En el Partido Popular ahora mismo hay dos almas, un alma que probablemente se una a esa mayoría necesaria y otro alma que está, yo creo que en una deriva hacia la ultraderecha muy peligrosa.
Un Consell de Ministres que també ha aprovat fer un requeriment a la Comunitat de Madrid per la seva negativa a crear el registre de personal sanitari objector del dret a l'avortament, contràriament al que estipula la llei.
Titular també de la jornada, els accionistes del Banc Sabadell, que també són clients de l'entitat, rebutgen majoritàriament l'OPA del BBVA.
Segons ha informat el Sabadell a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, només un 2,8% d'aquests clients ha venut les accions. Ara bé, aquest col·lectiu només suposa un 30% del total del banc.
Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
Sí, perquè falta saber què en pensen els petits accionistes que no tenen les accions domiciliades al banc i també el parer dels institucionals, els que tenen més capital. Fins ara en aquest àmbit se sap que David Martínez, amb prop d'un 4% d'accions, va dir que anava a l'OPA, mentre que Zurich o el Jefferies Investments han dit que no venien. En qualsevol cas, la informació que permetrà fer la fotografia final de l'OPA no es coneixerà fins divendres. Si el BBVA aconsegueix més de la meitat de les accions, s'haurà endut l'aigua al seu molí, mentre que si els suports es queden entre el 30 i el 50%, es podria encetar una nova temporada del serial amb una segona OPA, una operació en què el preu el decidirà la Comissió Nacional del Mercat de Valors i on les accions s'hauran de pagar en efectiu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, mentre continuen en marxa les negociacions per la segona fase del Pla de Pau per Gaza, avui s'han registrat nous combats a prop de la ciutat de Jan Yunis, amb 4 palestins morts malgrat l'alto al foc.
Israel, per la seva banda, ha entregat un primer grup de 40 cadàvers de palestins morts durant la seva ofensiva contra Gaza. Tot plegat ha estat després que el govern israelià hagi confirmat la identitat dels 4 cossos entregats ahir per part de Hamas. Mentrestant, la ONU calcula que seran necessaris més de 60.000 milions d'euros per reconstruir la franja.
Pel agafar l'ajuda a la població gaziana sobre el terreny, el delegat de Creu Roja Espanyola a Palestina, Martí Amor, ha explicat a la xarxa la feina immediata que ja s'està duent a terme.
Es preveu, en el cas de Rafa, que entrin de 400 a 600 camions diaris. També es preveuen 300 evacuacions de ferits, casos que no es poden tractar dintre la franja de Gaza, i mobilització de població civil, entrada i sortida sota l'acord de les autoritats israelis i egipces. I en el cas de Kerem Shalom, es preveuen uns 400 camions diaris.
En territori, declarats 4 focus més de dermatosi nodular a granges de l'Alt Empordà, que sumen gairebé 800 caps de bestiar.
Es troben a Peralada, Pedret i Marzà, Palau Saverdera i Vilabertran, i eleven a 9 les explotacions en positius.
I Unió de Pagesos denuncia el retard en l'aprovació del pla de control de fauna cinegètica a l'Alt Pirineu. El sindicat adverteix des de la Seu d'Urgell que el programa és necessari per lluitar contra la transmissió de la tuberculosi entre el bestiar. Ràdio Seu, Pep Graell.
Unió de Pagesos ha denunciat aquest dimarts a la Seu d'Urgell el retard en l'aprovació del pla de control poblacional de fauna cinegètica per risc de transmissió de la tuberculosi bovina a l'Alt Pirineu. El sindicat, que no descarta noves mobilitzacions, ha criticat també que en l'esborrany facilitat pel Departament d'Agricultura no s'hi han incorporat les propostes presentades l'estiu passat i que demanaven, entre d'altres, que els titulars de les explotacions poguessin intervenir directament a les seves finques en cas de necessitat, ampliar les tipologies de danys que contempla el pla i incloure el cabirol com a espècie objectiu. Una situació d'alerta que posa sobre la taula Josep Carles Vicente, membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
Hem de ser molt curosos quan tenim un problema així i no entenem que els controls poblacionals, aquesta resistència per part de l'administració de que surtin aprovats quan és un decret llei i cal ficar-lo en pràctica i treballar-hi.
El sindicat insisteix en la necessitat que el pla contempli també les afectacions que les sobrepoblacions de fauna cinegètica, especialment de senglars i cabirols, ocasionen a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
I en la plana més social, avui ha arrencat la 36a edició de la 080 Barcelona Fashion Week, la darrera que se celebra al recinte modernista de Sant Pau. Durant 4 dies tindran lloc 24 desfilades de dissenyadors consolidats com Lola Casademunt o Custo, firmes avantguardistes, i nous talents del disseny. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. La 36a edició de la 080 Barcelona Fashion ha arrencat amb la passarel·la d'una de les marques més consolidades de casa nostra, la firma Scorpion, seguit de Guau i Simorra, en una nova edició que posa el focus un any més a la innovació, la creativitat, l'artesania i la sostenibilitat. La 080 és, des de fa anys, un dels grans altaveus de la moda catalana, no només a escala nacional, sinó també a escala internacional. Així, un total de 24 dissenyadors, dissenyadores i marques exposen durant aquests dies la nova col·lecció Primavera-Estiu. Aquesta nova edició també presenta diverses novetats, entre elles l'espai Spain Gallery i Beyond Craft. Aquest últim posa la mirada als barrets i l'artesania. Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.
Com no podia ser d'una altra manera, la moda sap que l'artesania està dient molt per les marques. Nosaltres, com a Consorci de Comerç, Artesania i Moda, com a Artesania de Catalunya, volíem unir aquestes forces.
El primer dia de la 080 Barcelona Fashion acabarà amb la passarel·la d'una de les marques més consolidades a casa nostra, la de Lola Casademunt, by Maite.
I en cultura, els Premis Planeta assoleixen una participació rècord en la seva 74a edició.
Més de 1.300 novel·les, 150 provinents de Catalunya, han optat al guardó més ben pagat de les lletres espanyoles, amb 1 milió d'euros.
Aquest migdia s'han anunciat els 10 textos finalistes i el guanyador es coneixerà demà en una gala al Museu Nacional de Catalunya, David Navarro.
De les 1.320 novel·les presentades, més de la meitat, 687, procedeixen d'Espanya. D'aquestes, 126 de Barcelona, 50 de Girona, 6 de Lleida i 8 de Tarragona. Quant a les 10 finalistes, les temàtiques són molt variades, de la distopia de ciència-ficció al thriller, passant per la fantasia i la novel·la romàntica. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha destacat que, tot i el gran nombre d'originals, el nivell dels textos és alt.
Se presentan muchos escritores jóvenes y debo decir que los colectivos de lectores, de grupos de lectores que hacen la primera criba y que por tanto eligen, que son personas colaboradoras de la editorial, pues también manifiestan siempre que hay una mayor calidad en las obras.
Tot això en una roda de premsa que s'ha celebrat en l'Auditori del Palau de la Música. El nom del guanyador el coneixerem aquest dimecres durant un sopar que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui és dia de cites europees per als equips catalans. A l'Eurolliga masculina, el Barça s'enfronta des de les 7 al Maccabi de Tel Aviv, que juga com a local a Belgrat. Els blaugranes buscaran el tercer triomf consecutiu a Europa. El partit es troba al descans i el Barça guanya, atenció, per 32-60, 28 punts de diferència. A la Champions femení, a la Champions, volíem dir, és el torn per a la penya, que juga també davant un equip israelià, l'Apoel Olon, en aquest cas a Hongria. Els verdinegres busquen ampliar l'inici immaculat de temporada amb 3 victòries en 3 partits entre Lliga i Champions. El partit es troba a l'inici de l'últim període i els verdinegres guanyen per 10 punts de diferència, 55 a 65. En handbol, el Frec Balomano Granollers inicia aquest vespre a partir de 8:45 el camí a la Lliga Europea de l'EA Kefa, la segona competal. Els ballesans reben l'Arjus danès en la primera jornada de la fase de grups. Antonio Rama, entrenador dels granollerins, alerta dels perills del conjunt danès i lamenta el poc descans entre partit i partit.
Moltíssima capacitat de llançament, jugadors també que quan van a l'1 contra 1 van com a autèntics animals, defensa bastant activa i ben amunt, amb jugadors molt grans, i penso que tota la preparació que hem fet contra el Barça, molta part d'aquesta preparació ens podrà servir. Amb la qual cosa, doncs mira, també l'únic problema que tindrem és la recuperació, que d'aquí menys de 48 hores ja estarem jugant, i això realment és un hàndicap important.
I avui també tenim jornada intersetmanal a l'Hockey Lliga Masculina, la quarta cita de la temporada. L'obre el líder a partir de les 9, el Reus, que manté el ple de punts, 3 victòries en 3 partits. Els rojinegres visiten a partir de les 9 el Ribas, que encara no ha guanyat en aquest inici de curs. Laura Navarro, La Nova Ràdio.
En pocs dies de descans, el Reus Deportiu Brasília ha d'afrontar una jornada intersetmanal a la pista del Ribas. Un dels principals condicionants pel partit serà el desplaçament en bus que hauran de fer els reusencs fins a Madrid. S'espera, doncs, que el conjunt roig i negre reparteixi els minuts per evitar el desgast físic. L'equip arriba a la cita després d'una valuosa victòria per 3-1 al Palau d'Esports en un duel exigent que ha posat a prova la resistència del conjunt de Jordi García. El tècnic s'ha mostrat molt satisfet amb el rendiment dels seus jugadors, destacant la capacitat de l'equip per patir i mantenir la calma en els moments clau, especialment en una segona part on els gols van acabar arribant després de moltes ocasions. Escoltem-lo.
Tenim un viatge amb autobús cap a Madrid, que viatgem el mateix dia, tornem el mateix dia, per tant és un viatge que serà dur, una pista molt difícil, sincerament.
García també ha volgut posar en relleu la feina dels joves del planter, com Nil Viña, que va signar una gran actuació sota pals. El tècnic ha assegurat que la confiança en els jugadors de la casa és total i que aporten frescor, velocitat i intensitat a l'equip.
Ara a les 8 comença el Barça Liceu. El tècnic blaugrana Rigar Ares celebra que l'equip jugui el seu primer partit oficial al Palau.
Totes les obres del parquet, situacions de competicions europees, tenim un 64% d'entrenos fora del Palau i aquest és el primer partit. I tinc moltes ganes de fer el primer partit en un partit important que hem de treure la victòria com sigui.
Avui també juguen el Calafell Sant Just, l'Alcoi Caldes, el Xum Voltregà i el Cerdanyola Noia.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name I miss. I'm drunk here in my bathroom light. I'm checking my phone just one more time. Case you hit me with an on goodbye. And I'll fix myself up in the mirror and walk out with a shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party. I'm back in your backseat. You're pulling it over. You just had to have me. Now can this music, 'cause I'm hearing you. Talk about the weather instead.
house in the mirror and walk out with the shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party. I'm back in your backseat. You're pulling it over. You just had to have me. I can't hear this music, 'cause I'm hearing you yell. You're so in love with me right now. You need to work on yourself. I'm not at this party. I'm not at this party. I'm not at this party.
La xarxa de comunicació local.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat
Ràdio
i gratuïta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.